Arribem així a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10 de la nit.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Vià.
Per tu és un trauma complir anys, fer-te gran, envair?
Consultant base de dades.
Si la resposta és sí, que te traumatitza i te preocupa envair, aquí podem desmuntar-te els esquemes ben aviat i dir-te que envair és un èxit de comunitat.
Àudio localitzat.
Així te vam explicar el dia.
Inici de reproducció.
Volem parlar d'un tema que, si tot va bé, creurem els dits, ens afectarà a tots. És l'única cosa que amb una mica de sort compartirem tots. Parlam just ara de fer-nos grans.
Però, alerta, no parlarem de la vellesa com aquell recoble de pols on hi aparcam els anys, sinó com un èxit. I sí, ho heu sentit bé, la vellesa és un èxit col·lectiu.
Així ho defensa Paco Gea, que és professor de televisió amb 40 anys d'experiència, també és conferenciant, divulgador, i que sobretot és un home de 75 anys que continua feinejant pel seu hort, jugant a futbol amb els seus nets i defensant que envellir no és un fracàs individual, ans al contrari, sinó un triomf de tota la societat, perquè com diu ell, un cervell de 70 anys és capaç d'aprendre tant com un de 30. I perquè deixar de crear és començar a envellir.
Estan preparats per mirar la bellesa amb els ulls, amb ulls sense por? Sabem valorar-la o encara la tractam en diminutius i condescendència, Joana?
I de potser fer-se grans no és un problema en si, sinó potser el problema és com la miram, de quina manera miram la bellesa. Així que avui en volem parlar amb ell. Paco Gea, bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia, com esteu?
Molt de gust i molt encantats de saludar-te i d'entrada te demanam una mica per això, no? Que quan dius que la bellesa és un èxit col·lectiu, volen saber que, a què te refereixes exactament. Què vol dir amb això, amb aquesta frase?
Mira, jo crec que, per exemple, cuidar la salut no solament és una responsabilitat individual, és també un tema o una responsabilitat col·lectiva. Perquè la salut no pot ser el bienestar, no pot ser en soledat. Envellim i podem envejecer la vida més llarga, podem tenir una vida més llarga, però nunca en soledat. Sempre en societat, sempre en comunitat, con vecinos, compañeros, familiares, amigos y seres queridos.
I què falla com a societat quan la gent gran se sent invisible?
Bueno, yo doy una conferencia que se llama Tengo 70 años y el otro día tenía 18 en centros de personas mayores, casals y todo esto. Y dentro de la conferencia hay un apartado que es mentiras sobre la vejez. Entonces, lo que trata es de desmentir lo que la sociedad nos proyecta, lo que la sociedad ha consolidado. La tragedia, entre comillas, es de que hoy eres un gran profesional, mañana te jubilas y quedas invisible. Y esto no es. Yo, por ejemplo, cuando me jubilaron de profesor, lo que me dijeron fue, dejas de ser profesor, te jubilas. No, no. Un profesor, un médico, un periodista, jubilado o no jubilado, sigue siendo médico, periodista o profesor. Pero esta es la lucha que las personas mayores tenemos que hacer contra la sociedad que nos invisibiliza y nos aparta.
La veritat és que mos deixes sense paraules i crec que el que has explicat és així. Un dia tens 14, un tens 70. Nosaltres no tenim 70, però sí que tenim la mateixa sensació que la vida ens ha passat volant.
Lo que sí tenim és ganes de jubilar-nos.
Però no de deixar de ser periodistes.
No,
com diuen Paco, sempre ho ets tota la vida. Però jo vull pensar, Paco, que la societat està canviant, que cada vegada se parla més de dadisme, que cada vegada s'intenta fer com una rebel·lió contra aquests conceptes tan arrelats que no ens deixen créixer, no? Tinc al manco aquesta sensació, no sé si sóc massa optimista o és la realitat.
Sí, yo creo que está evolucionando en positivo y está evolucionando a una consideración más. Yo creo que por dos razones. Porque la gente joven se entiende bien con las personas mayores. O sea, los mayores y los jóvenes tenemos muchas cosas en común. De entrada, por ejemplo, cambiamos de estado de ánimo fácilmente y podemos pasar de la euforia al coma vegetativo, tanto los jóvenes como los mayores. Tenemos muchas cosas en común. Entonces, los jóvenes están ayudando a cambiar la percepción que se tiene de las personas mayores. Y los adultos también, por supuesto. Pero sí, efectivamente, estoy de acuerdo en que se está cambiando, pero falta mucho por hacer. Porque a nivel institucional el edadismo también continúa. Y a nivel de entorno familiar y entorno social continúa y tenemos que seguir luchando por esto.
Has parlat que, d'alguna manera, en aquestes xerrades vols desmentir algunes coses que se diuen o que se parlen sobre l'envelliment o sobre la vellesa, mentires sobre la vellesa, i m'agradaria que mos desmuntessis algunes coses de les que diuen de la gent gran que penses que de cap manera són certes.
Bueno, hi ha moltes, eh? Diuen que som lentos. Bueno, hi ha un llibre que es diu La lentitud, de Milan Kundera, que asocia rapidez con olvido y lentitud con memoria. Dicen que la depresión es más probable en las personas mayores, que el deterioro cognitivo es inevitable, que los trabajadores mayores son menos productivos, que la soledad es más probable, que es demasiado tarde para nuevas relaciones, que la creatividad decae con la edad, que cuanto más ejercicio hagamos, mejor. I que el sexo se acabó.
Tot això és un bon ventall de mentides o de prejudicis, no?, entorn a gent gran, Xisco.
No, i sobretot
la investigació, no la opinió, sinó la ciència i la investigació la desmienten. En el tema del sexo, per exemple, que el sexo se acabó, Valentí Fuster diu una frase molt important i que jo crec que lo define tot. I és que ell dice: el sexo en la tercera edat és tan imaginatiu, tan creativo y tan satisfactorio como a cualquier otra edad. Y además tiene enormes beneficios para el organismo. Es la ciencia la que desmiente este tipo de cosas.
Qué curioso, porque es que ens han venut tantes coses i estan tan arrelades. Ara toca desaprendre tot això, que és la part més difícil.
Sobretot, Marta, ara que parlava del tema del sexe, en Paco Gea, amb qui som en conversa, ell és professor de televisió amb més de 40 anys de televisió espanyola i també conferenciant per persones grans, i sobretot un home que en 75 anys, com deia na Joana en el començament, continua feinatjant en el seu hort, juga a futbol, etcètera. És a dir, que és un home molt, actiu, molt proactiu. Clar, ara que parlaven del sexe, no sé si sa bellesa, Paco, fa por o mos fa por allò que hem projectat de sa bellesa. Na Marta deia, sedatisme, això de que quan mos feim grans deixant de ser útils, també deixant de ser éssers eròtics, ara que ho comentàvem. Clar, s'associen tantes coses a sa bellesa que no sé si sa bellesa és el problema o s'imatge que com a societat mos han creat d'aquest estat vital al qual tots hauríem d'aspirar a arribar, perquè si arribam a vells vol dir que arribam vius. L'alternativa és Sant James Dean. I amb 26 ja ha dit adéu a tot.
El que yo pienso es que es la sociedad la que ha articulado, ha consolidado una serie de prejudicis que se está cambiando y hem de lluitar. Pero claro, yo cuando digo eso de que las mentidas las desmiente la ciencia, bueno, la ciencia ya ha hecho su trabajo, la ciencia está de nuestra parte y juega a nuestro favor, juega a favor de las personas mayores, pero somos los personas mayores los primeros que tenemos que creernos que todo esto es mentira. Cuando se habla, por ejemplo, ¿podemos cambiar o podemos dejar de utilizar la palabra viejos?
Persona grande.
Lo que hemos de hacer, las personas mayores, tenemos que creérnoslo y dejar de utilizar la palabra viejos, porque viejos no son las personas, viejos son las cosas. Personas somos personas mayores. Pero depende mucho también de la persona mayor. No solo es la sociedad, que lo es, y mucho, en el tema de exclusiones, de microagresiones, etcétera, etcétera.
Paco,
però també que creguem-nos-lo nosaltres.
Ara que parlaves de vocabulari, no? D'aquesta manera en què tenim, per exemple, de referir-nos a les persones grans, que hi ha altres maneres de poder-ho fer, en lloc de dir viejos, dir persones grans o persones majors, simplement així. Per què continuem o continua algunes persones parlant en diminutiu a la gent gran? És una manera d'infantilitzar-los també?
Absolutament, absolutament. Mira, jo tinc una... un exalumne em va fer una pàgina en Instagram i hi ha vídeos penjats i hi ha alguno que habla del llenguatge que utilitzen en l'àmbit sanitari. Bueno, pues ese vídeo tiene 496.000 visites, lo cual me da que pensar dos cosas. Una, que el tema interesa, y otra, que quien lo visita no son precisamente las personas mayores. En el ámbito sanitario, por ejemplo, cuando vas al ambulatorio, te dicen, vieja, viejo, pase, acabas de perder tu identidad y tu nombre y apellido. O cuando te dicen, pues, levante el bracito, quítese la cadenita, etcétera, etcétera. El lenguaje que se utiliza en el ámbito sanitario y en otros ámbitos, pero en el ámbito sanitario es revisable 100%. En una charrada en San Vicente del Sors, una señora me explicó una anécdota que le pasó a ella. Fue al médico y el médico lo primero que le dice es, abuela, ¿cómo está la abuela? Y ella dijo, mi abuela muerta, ¿y la suya?
Bona resposta.
Clar, la manera en què tenim de parlar és molt important, no? Llenguatge, el vocabulari, aquesta infantilització de les persones grans és allò que hauríem d'evitar, però també no sé si hauríem d'evitar, per exemple, també, Paco, tractar-los, no?, com si no tinguessin dret a opinar o saber la veritat de les coses, no? Per exemple, una persona gran està malalta, té una malaltia, i moltes vegades són els seus familiars qui decideixen ocultar-li una veritat, no? Suposo que també tenen dret, o teniu dret, per dir-ho d'alguna manera, estar informats,
no? I afegeix, no? Joan, en aquestes anades al metge, per exemple, si vas amb el teu fill, el metge se dirigeix a vegades a la persona
en
jove.
Fill,
exactament,
exacte.
I això tampoc.
Sí, sí, sí. Conec un geriatra que ell diu que normalmente hay incluso hijos de personas mayores que llaman al médico para decirle que le oculte la enfermedad. Las personas mayores sabemos de qué van las cosas, por lo tanto queremos transparencia y esto es lo que reivindicamos.
Y
respecto a que dejen hablar y todo esto, hay una frase de Teresa Pàmies que a mí me parece genial. Ella dice, los viejos que queramos exponer nuestra experiencia u opinar de cualquier cosa, nos arriesgamos a que nos interrumpan con el desconsiderado e hiriente, ya lo has contado, ya empieza el rollo, no cuentes batallitas. Se olvidan que mientras tienes al lado o enfrente a alguien que te escucha, para responder nuestro cerebro trabaja, genera vida, genera memoria.
Paco, també des del principi, en el començament de l'entrevista, que d'alguna manera tu no te vares jubilar, que te varen jubilar, no? Ho deus una miqueta així, no sé si tu tenies ganes de seguir fent classes, no sé si enyores aquells moments de classe, perquè expliques a les teves conferències que un cervell de 70 pot seguir igual o pot seguir generant i aprenent igual que un de 30, no? No sé si també deixar de crear és començar a envellir. Deixar de ser professor és començar a envellir, i això és allò que a tu te fa por.
No, yo creo que estas son las mentiras que nos dicen. Cuando dicen que el deterioro cognitivo es inevitable en las personas mayores, lo que decimos es que el cerebro de una persona de 72 años tiene la misma capacidad de aprender que el cerebro de una persona de 32. ¿Qué es lo que ocurre? el cerebro de la persona de 32 o la persona de 32 dice, sí, sí, tenemos la misma capacidad, pero nosotros somos más rápidos. Y las personas mayores se callan. Y lo que yo digo es que hay que decir, sí, sí, sois más rápidos, pero nosotros nos equivocamos menos. Y respecto a la creatividad, Akira Kurosawa decía, director de cine, decía, estoy realmente convencido que a mis 77 años es ahora cuando empieza mi trabajo creativo.
Totalment. I, o sigui, i Goya, no que deia, encara aprenc, no? Has citat precisament mestres, no?, que fins i tot havent complit molt d'anys tenien aquesta curiositat per aprendre. Hi ha una cosa que no han dit i sí que m'agradaria incidir o recuperar, que ho hem comentat a l'inici, sobretot per si ara Gemma Jones escolta, que estic seguríssima que se veu reflectida en aquests tòpics, no?, en aquestes paraules, en aquestes visites al metge, que és viure en societat. Perquè, clar, això passa a vegades quan t'aïlles, quan te quedes tot sol. El millor consell per a aquestes persones que vulguin començar a fer aquest canvi, pensar en la bellesa com un fet tremendo o horrorós part de la vida o com una vida que s'acaba i que s'acaben alguns privilegis, sinó tot el contrari, un bon consell seria intentar viure més en comunitat, intentar relacionar-se més, intentar sortir més.
Absolutament, absolutament. Una esperanza de vida incide más el no tener relaciones, o sea, la soledad incide un 30% en una menor esperanza de vida.
Qué fuerte, ¿eh?
Relacionarnos. La soledad probablemente sea la causa de muchísimas muertes prematuras y de aislamientos y sufrimientos permanentes. Es decir, relacionarse con los demás es vida. Y esto es lo que yo creo que la sociedad tiene que tener en cuenta. Ahora mismo se está produciendo un fenómeno respecto al cuidado de las personas mayores. Hasta ahora las personas mayores dependientes las cuidaban preferentemente o casi exclusivamente las hijas. Ahora, recientemente leí un estudio en el que decía que el 18% de los jóvenes, de los adolescentes, estaban dispuestos y cuidaban a sus abuelos o abuelas. Esto es un cambio fundamental. O sea, la relación, por ejemplo, abuelos y nietos, es fundamental para los dos. Se benefician tanto los jóvenes como los mayores.
Home, d'aquí jo podria dir directament que els predins i les predines haurien de ser atents, no? Perquè què seria de nosaltres sense un predí o una predina? Estic totalment d'acord. Socialitzar, fer xarxa, fer comunitat és importantíssim, no?, per d'alguna manera poder viure amb salut, amb ganes, amb força. Jo li demanava abans a en Paco per això de ser professor i no ho feia debades, perquè jo he de confessar que va ser professor meu. I si jo sé que hi ha molta de gent que l'enyora com a professor, voldria saber què és allò que enyora ell de ser professor.
Bueno, jo amb això soc radical, eh? Jo crec que es van equivocar. Perquè jo li vaig oferir a l'empresa o a la institució on donava classes, li vaig dir, pues no me paguéis. No me paguéis y sigo dando classes. Además, les dije algo que se puede generalizar. Un professor con 65 años es cuando más sabe, cuando mejor lo hace, y cuanto más le gusta hacer. Sobre todo porque hay muchas cuestiones. Hay una cuestión que está demostrada. Un estudio japonés demuestra que una persona de 70 años actualmente equivale a una que hace 15 años tenía 60. Jubilar a un profesor a los 65 años me parece que es una pérdida de talento para él y para los alumnos.
M'encanta aquest missatge reivindicatiu, Paco, per als professors, que segur que també es veuen reflectits, no?, i que no haurien de jubilar-se mai, sobretot tots tenim en el cor algun d'aquells professors, no?, que han marcat les nostres trajectòries.
M'ha encantat això, que els 70 són els nous 60.
Totalment, totalment. I els 46, 47, els nous 30, i tant que sí. Paco G, ha estat un gust parlar amb tu. Moltíssimes gràcies per aquestes reflexions que tots mos les duim anotades al cor, perquè si tot surt bé, serem majors un dia. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tot un ple, m'ha deixat pensant, eh? M'ha deixat pensant
hem
i
reflexionant. Hem de deixar de tractar els nostres majors, en els nostres no, en els majors, que ara ja també ja ho fa malament jo, del vocabulari, hem de deixar de tractar-los com si fossin infants, de parlar-los en diminutiu, de parlar-los com si no s'enterassin de ses coses i desmuntar aquests mites, no?, de sa gent gran, de sa vellesa, que d'alguna manera també està demostrat que no és tot tornar vells i a ser un racó ple de pols, no?
Totalment d'acord. El que passa que hi ha casos i casos, també, malauradament. Però en general hauríem d'aprendre a conviure tots. Això que parlava en Paco, de que totes les generacions tinguessin contacte, és a dir, que els nins entenguin que hi ha gent gran, és important, perquè hi ha nins que se passen la vida en revoltats, o d'altres nins, perquè tenen aquesta activitat tan frenètica d'extraescolars i d'aniversaris i de xiquiparcs, que no tenen temps d'estar molts en sos
padrins. Te l'imagines un xiquiparc?
He anat i tampoc ha estat tan dramàtic. M'he quedat un racó menjant pastís. Perquè el bo que tenen els xiquiparts és que sempre hi ha menjar.
Esperem que tot això t'hagi servit per mirar amb altres ulls el fet d'envair. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know.
The bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight.
I de tres ràdios, humor.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Oli Cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tentos.
Bon dia, Corets.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tentol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Equip de guàrdia. Pep Dia.
La generació alfa són els nascuts a partir del 2010 i que fan servir expressions tipus tum-tum-tum saur.
Consultant base de dades.
Si no saps què significa, cap problema, tenies la resposta.
Preparat l'àudio seleccionat.
I l'equip de xiu-xiu, també.
Play.
Jordi, abans de res, tu avui molt vens a explicar un concepte que volem que quedi clar per si... el necessitem a sa vida.
Exacte, doncs vinc a explicar un concepte per entendre un poc millor en els infants d'avui en dia, sa generació alfa, que li deim.
Sa generació alfa, qui són?
Són els que, com, són els que tenen edat nascudes del 2010, diria, 2010-2011 fins ara, és a dir, entre 0 i 14-15 anys, més o manco. I abans de començar, vos he de fer un petit test per saber què tal anau dels conceptes d'aquesta generació.
Fatal, ja t'ho dic.
Per tant, què significa tum-tum-tum sahur?
Ja
aquesta la sé.
És una expressió tradicional d'Indonèsia. És només una combinació absurda de sons que no signifiquen res o és el nom d'un tronc amb un bat de béisbol.
Jo diria que és només una combinació absurda de sons i no significa absolutament res.
No és el nom d'un tronc, és el nom d'estronc. Amb un bat de béisbol.
Efectivament, és el nom d'un tronc amb un bat de béisbol.
Tum-tum-tum-saur.
Tum-tum-tum-saur. I ara entrarem un poc més en això, però avui vos duc això, una de les tendències més populars de 2025, i tot que ja està un poc passat de moda, o sigui, no està en el seu punt àlgid ara mateix, segueix sent molt conegut i de lo més popular entre els joves. Així que xerrarem dels brain rots italians. A veure...
De què xerram, Jordi?
Brain rots italians.
No estic entenent res.
Ara entrarem, mira.
En el moment d'ahir, tun-tun-tun-tun-tun, sahur i brain rots italians.
Sí. No, no,
exacte.
Que no són el mateix.
A veure, anirem pas a pas. Pas a pas perquè mos entengui tot balears.
Exacte.
Els brain rots i brain rots italians són imatges fetes amb intel·ligència artificial, amb IA, que solen representar un personatge incoherent o surrealista.
Un personatge.
Un personatge, per exemple, un tauró que du sabates, un cocodril avió, o un tassó de cafè que és un ninja.
Caputxina ballarina.
Exacte, o també hi ha un elefant cactus. Sí, és això. És una intel·ligència artificial que ha fet una imatge que combina dues coses que no tenen res a veure. Fins aquí bé.
Sí, aquí arriba. En la nostra imaginació aquí arriba.
Vale, idò... Aquesta imatge, a més, li afegeixen una veu per damunt, també generada amb intel·ligència artificial, que diu el nom del personatge amb accent italià.
Ah, d'acord.
Que és un nom ridícul i surrealista. Per exemple, el tauró amb sabates seria...
Tralalero, tralala.
Tralalero, tralala. El cocodril avió seria...
Bombardiro crocodilo.
O el tassó de cafè ninja seria...
Capu, capu, cappuccino, assassino.
Cappuccino assassino, no?
D'acord. I això se suposa assassino. Que fa gràcia.
Això se suposa... Això, sí, ara entrarem amb això, perquè se varen crear el 2023, però el 2025 varen explotar completament. Una cosa tan simple que s'ha tornat un fenomen de masses absolut, i qualsevol infant i adolescent sap que és això. La paraula brain rot se tradueix literalment com a podridura cerebral.
No m'estranya.
És a dir, fa referència que en el fet de passar hores i hores mirant TikToks fins que tens el cervell completament fos. I arriba un punt on qualsevol tonteria te crida l'atenció i te fa gràcia. Incloses aquests brain rots, no? Aquestes
podridura cerebral.
Sí, perquè és un bon doi, aquest.
És un bon doi.
La veritat és que sí. Però entenc que enganxi.
Ara, ara entrarem, però sí, té els seus motius. Però d'on neix exactament aquesta tendència? Ara ho descobrirem. Lo que pasó a ti te lo cuento. No creas que no dolió. Resulta que a principis de 2025 un usuari de TikTok va publicar una imatge generada per IA d'un tauró amb sabates esportives de marca. La imatge se va quedar allà i no va tenir repercussió. Uns dies més tard, un altre usuari va recuperar i va afegir un àudio amb veu italiana que deia tralalero tralalà, i finalment un tercer usuari va agafar el vídeo del segon i ho va republicar. I el seu vídeo va acumular de 7 milions de reproduccions. És a dir, va robar aquest contingut i va agafar un munt de visites i se va fer viral. I com passa sempre a xarxes socials, a partir d'aquí se va començar a copiar i repetir aquesta...
En diferents personatges i diferents italians.
Efectivament.
I tothom, jijijajaja, tothom... darrere.
Però un segon, Inés, tu realment no saps què és això, si no ho has vist mai.
Te promet?
No m'ho crec.
Que no.
Ho venien pels Reis, a les tendes.
Però tu t'apareix que jo pels Reis m'he passejat per tendes? Que no tens fills? Ni nebots.
Però qual que regalat ho hauràs fet.
No, segur
no
que...
a Generació Alfa, que és el que mos explica en Jordi avui.
Segur que si la gent ho cerca, li sonarà. Qualque fotografia, qualque imatge, segur que vos sona.
Bé, i que han de cercar brain rot.
Brain rot. O tralalera.
Brain rot.
Brain rot.
Jo això ho sé perquè la meva cosina, petita, tot el dia estem amb això.
I vos, jo no tinc cap cosí petit ja. Tots són grans. I madurs. No n'han d'aquestes coses.
Te perds aquestes coses
perquè...
Desconnectes del món dels alfes.
És un fenomen molt gros i que fins i tot han començat a fer llistes oficials de qui són els brain rots oficials i els que serveixen i els que no.
Mare
fins i tot
meva.
Han fet llistes de classificació que voten els usuaris i tot és un poc surrealista, però aquí està sa gràcia.
Com per triar el millor.
Trien el millor, a lo millor qualcun fa un però no acaba d'agradar, per tant no el consideren com un brain rot oficial.
I
és com
el preferit qui és? S'ídol és el tauró.
Clar, el tauró és l'original.
D'acord.
Sí, seria
que
xulo.
Que passa, de que rius?
S'ídol.
S'ídol.
Com ho he de
dir? No ho sé, és que no
sí,
sé.
Sí, estaria entre en Tum Tum Sahur i entre l'Ero són com els dos un poc
què
més.
Què és en Tum Tum Sahur?
És...
El garrot.
És que m'ha explicat en el principi, però...
Ah, per què... Ara he agafat lo del principi.
Per què se suposa que tot això és graciós per els gelots?
A veure. Qui sap on jo vull estar? Oh, eh, qui sap on jo vull quedar?
Oh, eh, oh. A veure, per internet, els creadors de contingut i divulgadors expliquen que aquest tipus d'humor funciona precisament perquè no exiges ni atenció ni esforç. Mm. És a dir, no és un acudit que s'hagi de captar. Només és repetició, so i sorpresa tot el temps.
Però és que no n'hi ha un acudit?
No res. Però clar, amb el cervell saturat,
sí,
amb tanta informació, és el que millor entra.
És a dir, avui en dia no se posen una sèrie per desconnectar, perquè és massa llarg, se posen un tauró en sabates que diu tralalero, tralala.
Exacte, i clar, tu tens el cervell tan saturat que al final arribes en això i ja te'n rius i te fa gràcia. Clar,
més, tu has arribat a riure,
jo. Jo no he arribat a riure, però jo no soc generació alfa.
A veure, però arriba un punt que és una cosa tan... un doi tan gros que potser penses, com és possible que això sigui tan famós?
Tu has rigut, tu, eh?
No t'ho diré que no. Perquè, bé, és igual. Són històries, no s'entén, no té ni cap ni peus.
No té ni cap ni peus.
És un mode absurd total.
Sí, està molt relacionat amb la lliberació de dopamina, que reforça el comportament aquest de seguir mirant i mirar vídeos d'això. I per això molts adolescents reconeixen que encara que no entenen exactament el que veuen, no poden deixar de mirar en entrar a l'alero. O sigui, se queden enganxats. I al final és això el que resumeix un poc l'humor de la generació alfa, que és sense sentit absolut. O sigui, com menys lògica té, més graciós és. I clar, dins un món ple d'algoritmes, informació constant i saturació, l'humor se torna cada vegada més caòtic, més ràpid i més accessible per tothom. O sigui, qualsevol persona pot entendre un brain rot perquè en realitat no hi ha res a entendre.
Uh-huh.
I això és precisament l'essència de tot aquest món. Nina, es fa una cara de...
Però és que no, això és superinteressant, perquè si sumo és absurd, s'ha cultivat, sí, fa moltíssim d'anys, però d'altres maneres. Per exemple, en Quim Monzó, he rigut moltíssim a un llibre, per exemple, que és El millor dels mons, que són històries, són contes curts de l'absurd, que jo m'aixapava amb aquell llibre. I això també ve a ser...
Sí, veure, és absurd.
No se pot comparar entre l'Ara Tralala amb en Quim Monzó, però... també és una cosa semblant, que no tenia cap ni peus i t'expliquen ja aquestes coses.
Sí,
i...
sí, sí. En aquest cas, és ja és absurd i és absurduït a l'extrem. És caos, és caòtic.
És un tauró en sabates, que nom Tralalero Tralala en italià.
Ha, 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 ha.
I s'aparaia amb un tuntun sahur. I sí, això no tot s'entén gaire, però no tenia cap ni peus.
Però, ho has explicat molt bé, Jordi. Això te malla el cervell, te'l torna mall. Ja està. Però més fins a quin punt s'ha fet famós això? Perquè, és a dir, jo no ho coneixia. Segurament qualcú que mos estigui escoltant, vosaltres direu que no, però tampoc ho coneixia. De fet, 971-13-9900, si acabeu de descobrir aquest concepte i voleu opinar-ne, Tralarero Tralara, o ho coneixíeu? 971-13-9900 per opinar sobre... Fèiem equip en nosaltres, per favor. Doneu-me suport amb això, perquè jo vull saber... No ho coneixia, els meus companys anant en fotut de jo.
No, mai.
No,
no,
que no, però que no és vera que és lo, lo millor és una cosa que no t'has fixat perquè no sabies lo que era en el teu dia a dia, però que si ara has cercat, has vist les imatges, no deixaràs de veure. Això passa, no? Que descobreixes algo i ja no deixes
però
de veure per tot.
És tan famós.
Sí, és tan famós que... si ho heu cercat, ho començareu a veure per tot. Camisetes, figuretes, clauers... menjar temàtic, fundes de mòbil, o sigui, aquests personatges són superfamosos. Fins i tot aquest gener, a Palma s'ha fet un espectacle en el Trull Teatre, que era un espectacle teatral on aquests personatges viuen una aventura, ballen cançons famoses d'internet
no
i interactuen amb el públic. És a dir, hi ha un espectacle que fa una gira per Espanya de gent disfressada d'aquests personatges i balla i fa un poc el show i tal. Clar, també té una explicació, això, de que hi hagi tant de merchandising i tal, i és que com aquests personatges estan generats amb intel·ligència artificial, no tenen uns drets d'autor clar. Això vol dir que qualsevol persona pot utilitzar aquestes figures i comercialitzar-les. Però, en el fons, el que ven no és només els personatges, sinó la broma aquesta compartida de jo també entenc aquesta tonteria i fas un pot de comunitat amb els altres, tot i que tampoc l'entenguis, perquè, com hem dit, no hi ha res a entendre. I és això,
sí,
és un
no,
poc...
Sí, no, ja ho pot ben dir, que no has res a entendre.
És un poc aquesta participació global que ha fet que siguin un fenomen cultural espectacular. I per acabar, vos he preparat un petit joc on jo vos posaré un parell d'àudios de brainrots italians i m'heu de dir si és un brainrot real famós o un nom que m'he inventat jo i que l'he agafat i que he fet que se ja digui. Per tant, anem amb el primer.
La vaca Saturno Saturnita.
Això t'ho has inventat.
Aquest existeix.
La vaca Saturno Saturnita.
La vaca Saturno Saturnita.
No.
Uf, quin doi, com m'està agradant aquest joc.
Aquest existeix, la vaca Saturno Saturnita existeix i és una vaca amb... vaca Saturn, literalment.
És possible que
una
cada
vaca...
Una vaca
en forma de planeta.
Sí, bueno, no, la vaca té com un collar que són els Saturn, no?
Els anells.
Els anells de Saturn.
Molt bé.
Vinga.
Una altra, va.
Vinga, següent.
Cavallino Camarino.
Ah, que m'agrada.
Què crec que no existeix?
Aquest...
Hauria d'existir.
No existeix, Cavallino...
El podem fer nosaltres, o ja arriben tard?
No,
el podem fer, se pot fer, el que ara te l'han d'acceptar, no?
Uf, quina
els usuaris te l'han d'acceptar. Vinga, anàvem al tercer.
Xuxiuelo Picarello.
Oh!
Xuxiuelo Picarello, què?
Quan seria Xuxiuelo Picarello? Seria només que nosaltres tres.
Seria un micròfon...
No vull ni pensar. Un micròfon amb auriculars...
I, no sé, en Xixiuelo Picarello, a més de tenir un punt Picarello.
Un picarol.
No? Un picarol. Un micròfon amb un picarol, per exemple. Vinga, següent.
Lerili Larila.
Espero que no existeixi.
No existeix.
Aquesta existeix i és un elefant cactus.
Bueno, jo crec que la ràdio pública mereix bastant més que això que estan dient
estic
ara.
Absolutament. Mai no, havia estat tan d'acord
no,
amb
però
tu.
Però podem justificar dient que, és a dir, gran part de la població, els usuaris de TikTok, de Reels, Instagram, és la generació alfa, és a dir, entén tot aquell llenguatge no. I el Jordi divulga perquè la gent que no ho entengui ho pugui entendre.
Nosaltres estàvem fent aquí servei públic perquè sigueu conscient que aquest món se'n va a la merda.
És un En Jordi és transportador de...
I
traductor.
Vos puc assegurar que si qualsevol atlot menor de 14 anys està jugant en això, els ha clavat tots i ho sap perfectament quin existeixen i quin no. I anàvem-se penúltim.
Ballerina, caputxina.
Aquest sí, l'has dit, m'ha
permès. Aquest l'ha dit en Xavi abans.
M'he equivocat,
però. Aquest existeix. Aquest seria un poc la parella d'en caputxino assassino, no?
Ah, però...
Jo ho supos, no ho sé, però té pinta.
Vinga, darrere.
Vinga, anàvem-se darrere.
Tortuguita rapidita.
No.
M'agrada, però.
Com que imagines tortuguita?
Una tortugueta amb esportives.
I de nou, aquest tortuguita rapidita l'he tret jo, perquè m'ha fet gràcia el nom.
Molt bé, Jordi, entes perfectament. És a dir, que la ràdio ha de fidelitzar públic jove, per tant...
No,
bé,
està molt bé, perquè jo vos promet que no sabia que això era tan gros, ara ho entenc, però no ho accepto.
Xiu-xiu torna demà a la programació habitual, és a dir, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
Ràdio és entreteniment. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Equip de guàrdia, Pep Díaz.
I ara xerram de color de cabells, i més concretament de pèls rojos.
Inici de recerca d'àudio.
En Esguateque Musical de Tentol varen fer una playlist en es voltant de cantants pèls rojos.
Preparat l'àudio seleccionat.
I avui un guateque, no sé si un poc estrany o no, però està dedicat en els cantants que són pèls rojos de cabells.
Així és, perquè avui és el Dia Internacional de Besar un pèl roig i ells, els pèls rojos, seran avui els nostres protagonistes.
Mira, en Miquel té un company de pis que és pèls roig.
Sí,
i fer-li una besada per part
avui,
nostra.
I avui ha de fer una besada de part de tots.
Així ja quedem tots complets.
Sí, ja, de part de Tentol ja haurem compleït aquest Dia Internacional.
És el primer pèl roig que m'ha vingut al cap, supos que en coneixem
jo més. Jo en conec pots, no en conec molt més.
I començarem per un dels pèls rojos més famosos de l'escena internacional, Ed Sheeran, Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Florence Welch i la seva cabellera de foc són pura energia i èpica sobre l'escenari que soni Dog Days Are Over de Florence and the Machine.
Nick Hacknell, de Simple Red, és un clàssic absolut dels músics pèls rojos. I, a més, el nom de grup no engana ningú. D'ells han triat aquesta Holding Back the Years.
Ara per una mica de sensibilitat, piano i una de les pèls roges més emblemàtiques dels anys 90, Tori Amos. L'escoltam en un dels seus clàssics, Cornflake Girl. Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. Tot i que ha tingut èpoques de tot color, Shirley Manson, la cantant de Garbage, ha lluit sovint una cabellera vermell intensa amb actitud i mirada felina, com demostra Only Happen When It Rains. I'm only happy when it rains. I know you can't appreciate it. I'm only happy when
de la mateixa escola que Shirley Manson, la gran Cyndi Lauper ha transitat per diversos colors, però ningú li pot negar que fos una icona dels 80 amb aquest Girls Just Wanna Have Fun.
Tornada per a Bonnie Raitt, pel Roja, guitarres light i una de les veus més emotives del soul blues, que soni do Something to Talk About.
I tancant la paradeta amb un pèl roig salvatge, Axl Rose, el rock també va tenir el seu pèl roig de referència, que va liderar els Guns N' Roses, un grup que cantava cançons com aquest November Rain.
Esguateque musical, et sa cloenda diària de Tèntol, i ara mateix tanca aquesta hora d'equip de guàrdia. Tot està llest i preparat per seguir de guàrdia fins a la mitjanit. Whenever I'm dressed cool, my parents put up a fight. And if I'm hot shot, mom will cut my hair at night. And in the morning, I'm short of my identity.